l'audiovisual.
Això que sentiu és Aquarium, és un dels fragments d'una obra de Camille de Saint-Saëns que es diu El Carnestoltes dels animals. Una primera curiositat, potser ho ignoreu, i és que quan anem al Festival de Cannes, al Festival Internacional du Film, sentim aquesta música 4 o 5 vegades al dia, perquè és la que s'ha fet servir per il·lustrar musicalment la careta del festival que es projecta abans de cadascuna de les pel·lícules oficials. De manera que és la música oficial del festival. Som a Cannes i amb el Sergi Cotillas hem pensat que tant aquesta setmana com la setmana que ve podríem dedicar els audiovisuals a fer un repàs de les bandes sonores que van correspondre al gran premi del festival, que van titular Palme d'Or a partir del 1955. El Festival de Cannes va néixer com a resposta al Festival de Venècia anterior, creat pel govern de Benito Mussolini i també contra la influència política del feixisme en aquella època. Va ser una iniciativa franco-americana i un acte de resistència. De fet, era un acte prebèl·lic. Era l'any 1939, on van celebrar la primera edició del Festival de Cannes, presidit per Louis Lumière, que encara era viu. Però es va produir la invasió alemanya de Polònia enmig del festival i el van haver de cancel·lar. De manera que aquella primeríssima edició prehistòrica no va tenir premis. Van ser premiades totes les pel·lícules que anaven a concurs, entre les quals hi havia El Mago de Oz, Les Quatre Plumes, Adiós, Mr. Chips, i aquesta, Unión Pacific, Unión Pacífico, un film de Cecil B. DeMille, de l'any 39, que explicava la gesta del 1862, quan van competir la Union Pacific i la South Pacific en establir la primera línia de tren de costa a costa, competint. Un va començar per l'est, l'altre per l'oest, i a veure on es trobaven. Joel McCrea i Barbara Stanwyck van ser els protagonistes d'aquesta pel·lícula amb una música superprimitiva i plena d'himnes patriòtics de Sigmund Krumgol i John Leopold, que dirigia el film Irving Talbot. La veritat és que es queda així tallat perquè immediatament comença l'acció. Era una cosa molt primitiva, com deia. En tot cas, durant 6 anys no hi va haver Festival de Cannes. I va ser al final de la Segona Guerra Mundial, l'any 1945, quan francesos i americans es van donar la segona oportunitat de celebrar la població de la Costa Blava francesa, un festival que es va iniciar el 20 de setembre del 1946. A la tercera edició ja van crear el Palais de la Croisette, que era l'edifici que van fer per aixoplugar totes les projeccions oficials del festival i per on van passar els grans directors i estrelles del moment. Una de les nits del festival del 1946 es va projectar la Symphonie Pastorale, una pel·lícula de Jean Delannoy, normaleta, però això sí, amb música de Georges Auric, un dels compositors del grup dels Cinc. Era adaptació de la novel·la de Jean Giono, amb Michelle Morgan, la dona dels ulls meravellosos, interpretant una cega adoptada pel clergue Pierre Blanchard. Va guanyar el Gran Premi del Festival i aquest és el tema principal de la música de la pel·lícula. Gran moment de la història del Festival de Cannes, quan l'any 1949, fem agut salt temporal, Joseph Cotten se'n va a Viena, a la Viena de la postguerra, a investigar el mercat negre de medicaments com a periodista i descobreix que Harry Lime, és a dir, Orson Welles, amagat a les clavegueres de la capital d'Àustria, és el responsable de tot plegat. Gran moment perquè aquest film de Carol Reed va guanyar el Gran Premi del Festival. El tercer home, amb aquella música llegendària d'Anton Karas, que interpretava ell mateix a la cítara. Thank you. L'any 1951, el Festival de Canes es va traslladar al calendari definitivament a la primavera, des d'on s'ha celebrat constantment des de llavors. Bon temps perquè la gent pogués anar a la platja i les starlets es fent fotografies mig despullades davant del Palau de Festivals. L'any 1951, la guanyadora va ser Miracolo a Milano, Milagro en Milán, una nova producció de Vittorio De Sica amb el seu guionista Cesare Sabatini en l'estil del post-neorealisme de postguerra característic, però com un conte de fades. Era la història d'un orfe trobat entre cul i flors que acaba sent el líder dels desemparats, com si fos el Patufet. On ets? A la ponxa del bou, on no neva ni plou. Totò i Emma Gramàtica, clàssics napolitans, eren alguns dels protagonistes milanesos d'aquesta pel·lícula amb música d'Alessandro Cicognini, el músic de capçalera de Vittorio De Sica. I un dels moments brillants de la pel·lícula era quan tot el poble anava cantant pels carrers «Ci basta una cabana», un cor popular. Una banda sonora i una pel·lícula que directament dedicarem als de la PAC i amb tota la il·lusió. Va, avancem! Una altra gran pel·lícula de l'època del 1953 va ser La Salaire de la Peur, El Salari del Miedo, de Georges Clouseau, amb Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lully i Peter Van Eyck, transportant, a canvi de la llibertat, un camió carregat de nitroglicerina per unes carreteres i absolutament perillosíssimes de Sud-amèrica. Recuperem el músic de la Symphony Pastoral, Georges Auric, que va dirigir el mateix l'orquestra amb un tema principal que comença dramàtic i acaba sent més o menys de festa popular sud-americana. Thank you. Ja ens perdonareu una mica la qualitat sonora d'alguns d'aquests fragments. Estem parlant d'enregistraments realment primitius, però són els originals de la pel·lícula que correspon. A partir d'ara tot millorarà moltíssim. El festival fa de tot, com sempre. Anys que millor, anys que pitjor, però en tot cas ja ha creat la Palma d'Or, que continua sent avui dia el gran premi elegantíssim del festival. I un dels primers films que va comptar amb Palma d'Or va ser dirigit per William Wyler, el director de L'Heredera i Ben-Hur. Era l'any 56, la pel·lícula de Friendly Persuasion, La gran prueba, una història d'Indiana del 1862, on una família quàquera pacifista s'ha d'enfrontar a, diguem, els desitjos de guerra de tota la comunitat que els envolta. I ells, per ser fidels al seu principi, semblen uns traïdors. Ai, 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 que em sona molt. Bé, en tot cas, Gary Cooper, Dorothy McGuire i Anthony Perkins fent de fill eren els protagonistes d'un film que va comptar amb música Dmitri Tiomkin, que va ser dels primers que va agafar la mania de posar cançons que es feien populars i es venien en discos. Mania i llest que era. La cançó de la pel·lícula era Thee I Love, amb lletra de Paul Francis Webster i cantada per Pat Boone.
More than the mulberries on the hill, more than the buds on the May apple tree, I love thee. Arms have I, strong as the oak, for this occasion. Lips have I to kiss thee too in friendly persuasion. Thee is mine, though I don't know many words of praise. Thee pleasures me in a hundred ways. Put on your bonnet, your cape, and your glove, and come with me, for thee I love. Friendly persuasion, thee is mine. Though I don't know many words of praise, thee pleasures me in a hundred ways. Put on your bonnet, your cape, and your glove.
Per acabar la primera època del Festival de Canes, una altra cançó, i es van començar a posar de moda l'any 1959. Tot són cançons o bandes sonores de pel·lícules guanyadores del Gran Premi del Festival. Va ser Orfeo Negro de Marcel Camus, que el 1959 va obtenir aquest guardó, una adaptació del mite d'Orfeo i Eurídice al Carnestoltes de Rio de Janeiro. Era el moment del naixement de la Bossa Nova i Breno Mello i Marpessa Down van protagonitzar aquesta història d'amor tràgica acompanyada d'una cançó memorable, famosíssima en la seva època, una mica més oblidada avui dia, però us sonarà. És el Mañá do Carnaval de Luis Bonfà i interpretada per la increïble Eligete Cardoso.
Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Un audiovisual que avui i també la setmana que ve dediquem a les músiques més memorables de la història del Festival de Canes, aprofitant que som al festival i per acompanyar-lo també amb aquesta tonalitat lírica. Entrarem ara a la dècada dels 60 i la veritat és que és la dècada prodigiosa. Palma d'Or per grans noms de la història del cinema i el cinema que fa un tomb total i absolut gràcies a ells cap a la modernitat. La primera, el 1960 mateix, va ser aquella Dolce Vita de Federico Fellini, que li va canviar la vida i va canviar el concepte del cinema, només amb aquelles vinyetes de la Roma sacra i profana que van indignar el Vaticà, la van considerar absolutament blasfema sota la mirada d'aquell periodista interpretat per Marcello Mastroianni i assistint al naixement del fenomen dels paparazzi i de les estrelles internacionals com Anita Ekberg que arribaven a rodar a la capital italiana. La música, com sempre en aquella època, Nino Rota, meravellosa, amb arranjaments d'Armando Trovajoli i direcció d'orquestra de Franco Ferrara. Sentiu una suite breu dels temes principals del film. La Dolce Vita. Però Nino Rota no només va ser el compositor preferit de Federico Fellini, sinó que també va treballar amb Luchino Visconti. I l'any 1963, la Palma d'Or del Festival de Cannes va ser per una superproducció insuperable, memorable, emocionantíssima, Il Gatto Pardo, a partir de la novel·la de Lampedusa, la història del príncep de Salina i d'aquella Sicília en l'època del Risorgimento, amb Burt Lancaster, amb Alain Delon, Claudia Cardinale i Romolo Valli com a protagonistes, i una selecció de temes musicals indiscutiblement genials. Aquí els teniu en una suite no tan breu, però absolutament demostrativa i que no es pot deixar d'escoltar, amb els temes principals de la pel·lícula, èpics i lírics, i alguns dels balls principals del film.
Thank you.
anem acabant aquest audiovisual d'avui. Us recordo que la setmana que ve farem una segona part des del Festival de Canes sobre les músiques d'aquelles pel·lícules que van guanyar la Palma d'Or. La setmana que ve anirem des d'Un home i una dona fins a Taxi Driver, o des d'Apocalypse Now a La missió, o El piano, etc, etc. Però avui, per posar el punt final, un altre moment memorable en la història del festival. Era l'any 1964, quan Jacques Demy va presentar Le Parapluie de Cherbourg, Los paraguas de Cherbourg, també va ser la Palma d'Or. Jacques Demy, el director, va morir de la sida l'any 1990, i entre altres pel·lícules ens va deixar aquest conte de fades proletari que explicava la història d'amor maleït entre una botiguera i un mecànic a la ciutat de Cherbourg, separats per la guerra d'Argèlia i un destí tràgic. Catherine Deneuve i Nino Castelnuovo eren els protagonistes d'aquesta pel·lícula considerada com una òpera jazz moderna, perquè tota ella era cantada de dalt avall, amb lletres del mateix director del film, Jacques Demy. Això sí, els actors van ser doblats per cantants professionals. Catherine Deneuve per Daniel Licarri i Nino Castelnuovo per José Bartel. Escolteu la cançó bàsica de la pel·lícula, Je ne pourrais vivre sans toi, no podré viure sense tu, i altres moments que faran la cua final d'aquest audiovisual dedicat al Festival de Canes.
Mais je ne pourrais jamais vivre sans toi, je ne pourrais pas, ne parle pas, j'amourais, je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas.
Tu sais bien que ce n'est pas possible.
Je ne te quitterai pas.
Mon amour, faudra pourtant que je pleure pas, je t'en supplie.
Deux ans, non, je ne pourrai pas.
Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre.
terminé. Oui, le moteur cliquait encore un peu à froid, mais c'est normal. Merci, merci.
Tu peux faire une heure ce soir.
Ce soir ça m'est difficile, mais je pense que Pierre est libre. Pierre, est-ce que tu peux rester ce soir?
Oui, tu vérifieras l'allumage de la Mercedes de monsieur.
Est-ce que tu viens avec moi ce soir au volet?
Non, je ne peux pas.
Et toi, est-ce que tu y vas?
Bien sûr.
Eh ben, tout à l'heure m'a demandé de faire une heure de plus. Tu parles? Ce soir, c'est sacré.
Je vais au théâtre.
Qu'est-ce que tu vas voir?
Carmen.
Pour être enfant de bohème. La 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 la.
J'aime pas l'opéra, le ciné c'est mieux.
Moi ce soir je vais danser. La 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 la. Donne-moi une pipe.
Tous ces gens qui chantent, moi tu comprends, ça me fait mal. J'aime mieux le ciné.
Tu l'as déjà dit.
Ciao les gars.
Ciao.